L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
A les portes d'un nou cap de setmana, avui divendres 12 d'abril, des d'aquí, des d'una sintonia de proximitat, com és la teva emissora municipal, encetem un dia més aquesta repassada a l'actualitat. Es diu l'informatiu de Mute i l'elaborem conjuntament els serveis informatius de les diferents emissores associades a Mute. Temps d'actualitat que cada dia avancem a ritme de titulars, explicant el contingut d'un noticiari el d'avui en el que començarem, parlant d'Unió de Pagesos i d'aquesta concentració, aquestes concentracions que en el conjunt de Catalunya avui han realitzat membres del sindicat davant d'Agricultura per exigir els pagaments pendents i ajuts per modernitzar les explotacions. Parlarem de successos, coneixerem diverses detencions. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Ulldecona un home relacionat amb el terrorisme islamista. Encara comentant detencions, destacarem també l'operatiu contra una banda que actuava a les Terres de l'Ebre i el nord de Castelló. Destacarem la detenció d'un jove a Amposta, acusat també de presumptes en robatoris en diferents habitatges de la capital del Montsià. Encara des d'Amposta, notícia solidària, la que avui coneixerem des d'allà. L'Ajuntament de la ciutat destinarà, signant els convenis anuals pels quals aporta prop de 30.000 euros a les associacions solidàries de la ciutat. I en l'àmbit cultural, diverses són les propostes i activitats que ens arriben coincidint amb el cap de setmana. A Santa Bàrbara, l'entrega dels Premis Literaris i la presentació del itinerario Sueños Perdidos encetaran la programació de les jornades culturals. Demà dissabte tindrà lloc a Deltebre el lliurament dels Premis Cultura Deltebre 2013. I també des d'Alcanar ens arriben diverses convocatòries en forma d'exposicions fotogràfiques, de dibuix i una nova representació teatral emmarcada dins el programa de les 23enes jornades de teatre de primavera de la població. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre organitza per diumenge la segona edició de la pedalada per la Via Verda, enguany entre Benifallet i Tortosa. I ja de cara a la propera setmana coneixerem també el contingut i la programació de la 7ª Fira Literària Joan Cid i Mulet, que del 17 al 20 d'abril se celebrarà a l'entitat municipal descentralitzada de Jesús. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, propostes que, si us interessen, tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'informació parlant del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, que aquest mateix matí ha convocat concentracions davant d'Agricultura per exigir els pagaments pendents i els ajuts per modernitzar les explotacions. El sindicat exigeix al govern català que doni compliment als acords aprovats en el ple monogràfic celebrat al Parlament. Unió de Pagesos, com dèiem, per aquest mateix matí ha convocat avui divendres concentracions davant les seus dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Girona, Barcelona, Vic, Lleida, Tarragona i Tortosa per exigir al govern que no denegui els expedients de modernització de les explotacions agràries i que es prioritzen en el pressupost atenent íntegrament les sol·licituds de la convocatòria del 2012 i eliminant així les exclusions que preveu la convocatòria del 2013. Per al sindicat, la intenció d'Agricultura de deixar bona part del sector sense aquests ajuts, un de cada quatre dels que ho van sol·licitar el 2012, no té justificació, suposa un fre a la capacitat de modernització de la pagesia i l'incompliment dels acords unànimes del ple del Parlament. Des de la Plana Ràdio, és Tere Giné qui ens amplia aquesta informació.
A més dels ajuts per modernitzar explotacions agràries, Unió de Pagesos també exigeix al govern que faci front als deutes pendents amb el sector agrari, que en alguns casos són de fa 4 anys, el pla de reconversió de cítrics, de fa 3 anys amb els ajuts a les races autòctones, el pla pilot del contracte global d'explotació o el finançament dels préstecs de liquiditat de la ramaderia, de 2 anys al suport de les agrupacions de defensa sanitat i vegetal, o d'altres com els ajuts a la ramaderia ramaderia ecològica o a la producció integrada. Altrament, el sindicat denuncia que el projecte d'ordre d'ajuts a les assegurances agràries d'agricultura per al 2013 preveu una dràstica retallada respecte al 2012 que, segons Unió de Pagesos, podria ser superior al 5%. El sindicat també reclama a Agricultura que no posi en perill amb la nova programació que tramitarà abans del juny el programa de desenvolupament rural de Catalunya del període 2007-2013, la convocatòria del 2014 de les mesures agroambientals de la producció integrada o d'altres, com ara la referent a l'agricultura racional i de conservació del conreu de l'Avellaner. Unió de Pagesos també demana la implicació del govern per aconseguir que l'Estat exclogui a les persones físiques o jurídiques amb activitat agrària poc significativa dels ajuts directes a la política agrària comuna, la PAC. Finalment, el sindicat reclama que Agricultura treballi per una aplicació de la PAC que garanteixi un tracte equitatiu per la pagesia professional catalana i el nou PDR per al període 2014-2020 sigui íntegrament català, amb una millora del finançament de Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural. Davant aquesta situació que denuncia el sindicat d'Unió de Pagesos, es concentraran avui mateix davant les seus del Departament d'Agricultura, les seus de Girona, Barcelona, Vic, Lleida, Tarragona i també a Tortosa, en què lliuraran un document amb les demandes del sindicat als responsables de cadascuna de les seus del departament al territori on s'han previst aquestes protestes.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Obrim ara la pàgina dedicada a la crònica de successos i ho fem per destacar que els Mossos d'Esquadra van detindre a Ulldecona un home relacionat amb el terrorisme islamista. El detingut difonia a través d'una xarxa social com és el Facebook comentaris en els quals animava els seus seguidors a realitzar actes terroristes. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec. Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Comissaria General d'Informació detenien a Ulldecona Ridoman Beo, de nacionalitat marroquina, de 23 anys i amb domicili al mateix municipi, com a presumpte autor d'un delicte de terrorisme, concretament per distribuir o difondre públicament per qualsevol mitjà missatges o consignes dirigits a provocar, enaltir o afavorir la perpetració de qualsevol acte terrorista. La detenció tenia lloc dimarts passat, dia 9 d'abril, en el marc de l'operació Kafka, en la qual s'investigava la presumpta vinculació del jove amb el terrorisme islamista. La investigació, instruïda pel Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional, es va iniciar l'estiu del 2011 arran de la publicació d'uns comentaris difosos en el seu perfil de la xarxa social Facebook, on enaltia reconeguts líders terroristes jihadistes com Ahmed Yassin, líder de Hamas, o Osama Bin Laden, exlíder d'Al-Qaeda. En aquests missatges animava els seguidors a realitzar actes terroristes i aprofitava per llançar proclames contra Occident, els Estats Units i la comunitat jueva. El perfil de Ridoman Ben Omar al Facebook era de caràcter obert i qualsevol usuari d'internet podia veure les seves publicacions. El dia 9 d'abril es va practicar l'entrada i la perquisició al seu domicili a Ulldecona. Els agents van intervindre en el seu posterior anàlisi un ordinador, tres llapisos de memòria, diversos CDs de DVDs, cintes de casset, llibres i alguns manuscrits. Com a fets rellevants de l'activitat de Ridoman relacionat amb el jihadisme, cal destacar que durant la investigació els agents podien constatar que el detingut tenia contactes i relacions amb d'altres líders radicals jihadistes de fora de l'Estat, a través d'internet, per telèfon o fins i tot directament en alguns dels viatges que realitzava al centre d'Europa. A més, en el seu perfil hi va arribar a tenir més de 300 persones adherides de tot el món, a les quals els animava a lluitar per l'islamisme i a convertir-se en mujahidins. El jutge instructor del cas ha decretat el secret de les actuacions. El detingut ha passat a disposició judicial.
Gràcies, Tere. I parlant encara de detencions, hem de dir que els Mossos d'Esquadra van participar aquest passat dimecres en un important operatiu per desmantellar una xarxa de crim organitzat que actuava a les Terres de l'Ebre i al nord de les comarques de Castelló, al País Valencià. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'operatiu es va saldar, d'entrada, amb 6 persones detingudes. Els agents policials van dur a terme 4 entrades en domicilis de poblacions com Tortosa, Amposta i Sant Carles de la Ràpita i també a Vinaròs, al Baix Maestrat. Els detinguts formen part, presumptament, d'una banda que es dedicava a robar en empreses, domicilis i masies del territori. El cas es troba sota secret de sumari i està sent instruït pel jutjat de Gandesa. Sense abandonar encara la crònica de detencions, en direm també que agents de la policia de la Generalitat de la comissaria d'Amposta van detenir el passat 2 d'abril Àngel MR, de 45 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Amposta, com a presumpte autor de 3 delictes de robatori amb força a l'interior de domicili. Els Mossos van tindre coneixement que entre el 31 de març i l'1 d'abril s'havien produït robatoris en 3 domicilis d'Amposta. En tots els casos es van forçar alguns dels accessos als habitatges i es van sostreure aparells electrònics i joies. La proximitat entre els domicilis afectats i la coincidència de la franja horària durant la qual es van produir els robatoris apuntava que podria tractar-se del mateix lladre. Amb els indicis recollits, es va obrir una investigació que va concloure amb la detenció d'Àngel MR per la seva presumpta implicació en els fets. Es dona la circumstància que Àngel MR ja va ser detingut el passat 29 de març després de ser sorprès infraganti pels propietaris d'un habitatge on havia entrat a robar. Va fugir i posteriorment va intentar accedir a altres 2 domicilis. El detingut, que tenia antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar el dia 5 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Amposta, el qual va decretar el seu ingrés a presó. I també direm, ja per acabar aquesta àmplia crònica relacionada amb els successos, que els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones veïnes de Tortosa per l'encastament d'un vehicle i el robatori en 2 establiments del municipi la matinada d'ahir. Els lladres es van endur un botí escàs d'aquests intents de robatoris als comerços de Ferreries i l'entitat municipal descentralitzada de Jesús, tot i que això sí, van causar molts danys als establiments i als vehicles robats, ja que les topades van ser frontals.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de qüestions molt més positives, en este cas notícia de caràcter solidari la que avui ens arriba des d'Amposta, ja que l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha signat els convenis anuals pels quals aporta prop de 30.000 euros a les associacions solidàries de la capital del Montsià. Unes quantitats que venen a ajudar a les persones més necessitades. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, acompanyat de la regidora de Serveis Socials, Laia Subirats, van signar ahir al migdia els convenis anuals amb les entitats Càritas, Siloé i Creu Roja, les 3 ONGs que realitzen accions alimentàries a les famílies d'Amposta. En total són unes més de 500 famílies les que reben ajudes socials d'aquestes entitats. En total són uns 34.000 euros els que dedica l'Ajuntament des de l'àrea de Serveis Socials a donar suport a aquestes 3 entitats que realitzen programes d'ajuda alimentària, menjadors socials, com en Quilpunts a Càritas, amb el suport de la Fundació Nazaret o ajudes als transeünts. Precisament el menjador social d'aquesta entitat va ser el motiu especial reconeixement en la darrera edició del Premi Amposta, que va recaure sobre les voluntàries que cuinen cada dia. Per la seva banda, Siloé ha obert en els darrers mesos un rastre solidari on distribueix roba, mobles i articles de segona mà i que a la vegada serveix a la entitat com a centre d'emmagatzematge d'aliments. En la signatura del conveni, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va remarcar l'aportació econòmica que es fa a cada entitat, que no és el que l'Ajuntament voldria ni les que les ONGs requereixen, i va reiterar el seu agraïment a les entitats i als voluntaris que hi treballen. Així ho expressava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, fa uns dies fèiem també un acte en el que vam signar convenis de col·laboració amb 5 entitats esportives de la ciutat d'Amposta. Ahir vam fer també un altre acte en el que vam tirar endavant 3 convenis de col·laboració amb 3 ONGs de la ciutat, com són Càritas, Creu Roja i Siloé, entitats que en aquest moment estan desenvolupant una tasca importantíssima davant l'escenari econòmic en la que molta gent, moltes famílies, ho estan passant malament. Una ajuda que es concreta, en el cas de Càritas i Creu Roja, en 14.000 euros i en Siloé 6.000 euros, però que a la vegada també aquesta ajuda, que està dins de les possibilitats de l'Ajuntament, també d'una manera indirecta l'Ajuntament a través de l'Hospital Comarcal SAM i el que és, podem dir, la seva responsabilitat social, ja també van tindre un acte en què es va signar un conveni de col·laboració entre l'hospital i aquestes entitats, perquè són conscients que en aquests moments tota ajuda és poca.
Cal recordar també que avui s'ha signat un conveni entre el restaurant L'Estany Bassa de la Cuixota i el Centre d'Educació per a Persones Disminuïdes a Passa, un conveni que intentarà, a través de les diferents activitats que organitza aquesta empresa turística, doncs, millorar la capacitat i també contacte amb l'exterior i amb tot el que envolta la natura en aquests nois que actualment estan a la residència i al centre a Passa d'Amposta.
L'informatiu inútil.
Diumenge, 14 d'abril, segona edició de Pedalant per la Via Verda. Travessa amb bicicleta paratges de gran interès natural. Esport, aventura, natura i festa aquest any entre Benifallet i Tortosa. T'esperem aquest diumenge 14 d'abril, Pedalant per la Via Verda. Inscripcions a la web idc.cat. Organitzen IDC i Consell Comarcal del Baix Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
I obrim ja la pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda, una agenda que multiplica les seues iniciatives quan s'apropa el cap de setmana. Comencem avui anant cap a Santa Bàrbara i ho fem perquè l'entrega dels premis del concurs literari, el concert de la guanyadora de la primera edició del concurs Ets del Milloret o la ruta historico-etnològica, així com una festa literària prevista per al diumenge, són algunes de les activitats més destacades que aquest cap de setmana es presenten a Santa Bàrbara. Novament, des de la Plana Ràdio, Estere Giné, qui ens explica tota aquesta agenda d'activitats.
La inauguració serà dissabte a les 7 de la tarda i al Centre Cultural, on s'entregaran els guardons del darrer concurs dels Premis Literaris. S'inaugurarà l'exposició que presenta l'entitat Santa Bàrbara per la Independència, la força de l'escut, l'heràldica cívica del món local de Catalunya. I també es comptarà amb un petit concert de Montserrat Ferrús, la guanyadora de la primera edició dels Premis Ets del Milloret. Per al diumenge a les 10 del matí hi ha una ruta històrico-etnològica pel Mas de Barberans, organitzada pel Centre d'Estudis Planers, i ja per la tarda, a les 6, al mateix Centre Cultural, una festa literària. La festa en la que es realitzarà un recital de poesia és per donar a conèixer el darrer llibre publicat per l'ampostí Eusebi Canelles, Itinerario de Sueños Perdidos. L'escriptor, amb vincles a Santa Bàrbara, presenta al poble el seu tercer llibre que publica sobre el món del discapacitat. Ho fa per donar a conèixer aquest món complex i difícil que molts cops ens costa entendre als que no ho vivim de prop. L'escoltem.
Bueno, jo fent estos llibres, vos que de veritat me descarrego i me va molt bé perquè, per una part, són coses que porto dins que tinc que traure-les, que d'una altra manera potser me se quedarien dins i les aniria arrossegant. Així les trac i, la veritat, en los altres dos, este encara perquè és molt recent, bastant recent, no? He tingut experiències molt positives per part de gent afectada com de gent no afectada que, com tu has dit abans, ha ajudat a entendre este món.
Per la presentació, Eusebi comptarà amb la participació de Maria José Cid, psicòloga i directora de la residència Ibera d'Amposta. També la metge forense planera Lluïsa Barberà, així com un nombrós grup d'escriptors i poetes del territori que, acompanyats de la flautista Manolita Pérez, acabaran d'arrodonir la festa literària.
Gràcies, Tere. Sense moure'ns de les propostes culturals, ens hem de desplaçar, això sí, de població. Anem cap a Deltebre, on per demà dissabte s'ha previst l'acte de lliurament dels Premis Cultura 2013, un acte del qual, des de Ràdio Delta, ens en parla Lluïsa Bertomeu.
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre ha organitzat una nova edició dels Premis Cultura 2013 que tenen com a finalitat reconèixer i premiar les tasques que realitzen el poble per potenciar la cultura. Al igual que en l'edició de l'any anterior, s'han establert 7 categories i els premiats són els següents. Com a acte cultural, el concert de Creator al Petit Palau de la Música. Albert Vidal Ribes, autor del documental La Ciutat Efímera, serà guardonat amb com a aportació cultural. La trajectòria cultural se l'endurà enguany l'associació La Passió de la Cava. Josep Bertomeu Fornós, Polet, serà premiat amb el guardó Premi Col·laborador. El Premi La Veu de la Ràdio, enguany a títol pòstum, serà per a Javier Ventura. Hi haurà un premi especial a la Societat Musical Espigador i el Premi La Tasca Cultural a títol pòstum serà per a qui va ser regidor de Cultura entre els anys 95 i 1992 i fundador de la Casa de Cultura, Ramon Calvo Castells. D'aquesta nova convocatòria dels premis i nova edició en parla el regidor de Cultura de Deltebre, Joan Alginet.
Jo crec que és del tot necessari i just i de justícia agrair. Perquè moltes vegades els pobles avancen, no? I diàriament i any rere any, però tenen, i en aquest sentit el Tebre ha sigut un municipi d'estos, que s'ha deturat poc el temps d'agrair. Possiblement perquè no ha tingut gaire temps, ni gaire marge, no? Ha tingut que anar sempre per feina i a posar-se a l'alçada d'altres municipis. Però ens ha fet falta allò de ser una mica detallistes, d'agrair la feina feta, d'agrair les persones que han aconseguit i que han ajudat, perquè sí que és cert que els ajuntaments i els governs municipals, tots els que han hi ha hagut, han fet molt. Però si alguna cosa també ha ajudat a fer avançar este poble, ha estat les associacions, les entitats, moltíssimes persones que a títol individual han ajudat, han sigut voluntaris, i per tant, jo crec que és del tot just i necessari que en un moment determinat del temps tota societat faci un reset, no? Que pare i que miri la vista enrere, no? I que miri el passat, també ha de mirar el present, òbviament, i que faci un acte de reconeixement simbòlic, perquè segurament que l'acte que farem no reconeixerà la feina feta i el temps perdut i moltes vegades els fracassos o els encerts, però sí que el fet de ser una cosa simbòlica, però de dir d'una forma sincera i directa en representació de l'Ajuntament, dir gràcies. Gràcies pel que heu fet en favor de la cultura, gràcies per fer de Deltebre un municipi que avui està sent referència de la cultura. Això no és mèrit meu, ni dels que vindran, ni dels que han passat. És el mèrit de tots, de la suma de tots, i com deia, de la suma de totes les entitats i associacions que són, jo crec que, part imprescindible de l'èxit.
Premis Cultura del Tebre 2013, demà dissabte 13 d'abril a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo. L'acte de reconeixement començarà amb un acústic del grup Creator, que enguany, com ja hem dit abans, ha estat premiat amb l'acte cultural destacat del 2012.
Gràcies, Lluïsa, i aquest menú de propostes de l'àmbit de la cultura l'hem de complementar també amb les iniciatives i, en este cas, convocatòries que ens arriben des d'Alcanar, on diumenge que ve, dia 14 d'abril, continuarà el programa de representacions de les 23enes jornades de teatre de primavera d'Alcanar, que un any més organitza el grup de teatre Gresol. Serà diumenge a partir de les 7:30 de la tarda a l'Auditori Municipal, quan es podrà veure l'obra Mans Quietes, una obra original de Piti Espanyol, que representarà el grup de teatre La Teca de Cambrils, una obra per a un públic major de 14 anys. I a banda d'aquesta proposta teatral, al canal estos dies podeu visitar també diverses exposicions. Un parell d'elles de fotografia. A la sala Núria Art, a l'Avinguda Constitució número 53 del nostre municipi, en horari de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda i fins al 20 de maig, podeu visitar la mostra titulada Tribus i Mercats, una sèrie de fotografies de Jorge Reverter inspirada en els mercats i les tribus de la Índia. A la cafeteria Galeria Parart, a l'Avinguda Catalunya número 60, fins al 18 d'abril, en horari d'apertura de la cafeteria al públic, podeu veure també una mostra de les fotografies de Miquel Cavaller, inspirada en una petita part de la flora silvestre del Montsià. I per últim, dir també que a les instal·lacions de l'Agrobotiga de les Cases, al carrer Callao número 5, estos dies i fins al 15 de maig podeu visitar una sèrie de dibuixos a tinta de Núria Prades que porten per títol Alcanar i les Cases en blanc i negre.
El 12, 13 i 14 d'abril, novena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Gaudiràs de les degustacions dels millors arrossos, tallers de dolços, concerts, teatre, sisena trobada de xapes de cava, setena trobada de puntaires, xerrades, exhibicions equestres, primera mostra de maquetes Playmobil. A l'Aldea tens les portes obertes per gaudir el 12, 13 i 14 d'abril de la novena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
I a la recta final del nostre temps d'informació hem de fer esment avui també d'aquesta proposta que combina la cultura i la natura, l'esport, i que proposen conjuntament l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ens en referim a la segona edició d'aquesta pedalada per la Via Verda, una pedalada que diumenge, dia 14 d'abril, se celebrarà entre Benifallet i Tortosa. El descens pedalant per la Via Verda transcorrerà entre aquestes dues poblacions. Es tracta d'un trajecte de recorregut senzill i tranquil que travessa paratges de gran interès natural. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha organitzat enguany la segona edició d'aquesta activitat, que vol ser una trobada dedicada a promocionar la Via Verda del nostre territori. El programa de la jornada començarà amb la trobada de tots els participants a l'Auditori Felip Pedrell a partir de les 8:30 del matí partir de diumenge. Allà es faran les acreditacions i des d'allà aniran sortint els autobusos cap a l'antiga estació de Benifallet, on està prevista l'assignació de bicicletes i l'avituallament. Cap a les 10:30 del matí de diumenge es farà el tret de sortida d'aquesta segona pedalada per la Via Verda, que es preveu que arribi a Tortosa cap a les 2 del migdia. I d'altra banda, i comentant encara propostes de l'àmbit cultural, tot i que ja de cara a la propera setmana hem d'avançar també l'inici de la 7a edició de la Fira Literària Joan Cid i Mulet. Tindrà lloc a Jesús del 17 al 20 d'abril. Els escriptors Coi Avalls i Julio Ricardo Trigo inauguraran l'edició d'enguany d'aquesta Fira Literària que s'organitza a Jesús. Una taula rodona al voltant dels certàmens literaris al territori organitzada conjuntament per l'Antena Cultural de la Rovira i Virgili i Òmnium Cultural. Ahir a la tarda va ser enguany el tret de sortida en aquesta fira, una fira en la que Alcanar serà enguany la ciutat homenatjada, tal i com des de la Plana Ràdio ens explica Tere Giner.
Així és, Domènec. La fira comptarà també amb diferents activitats que homenatjaran i faran presents referents literaris tan actuals com del passat més recent, com ara Joana Raspall, de qui la Coral de l'Escola de Música, Manel Martínez i Solà, n'ha organitzat un concert homenatge pel seu centenari. Aquest any la ciutat homenatjada en la fira serà Alcanar, ja que coincideix amb el centenari de l'obra Jardins Ignorants de Trinitari Fabregat, amic de Cid i Mulet. Així ens ho explica Dolors Queralt.
Aquest any tenim una homenatgem la ciutat d'Alcanar perquè coincidint en el centenari del Trinitari Fabregat i el seu llibre Jardins Ignorats, ell era amic de Cid i Mulet. Cid i Mulet també va escriure una novel·la, L'ombra del Montsià, que està ambientada a Alcanar, i bueno, hi ha tota una sèrie de coincidències que ens fan tindre els presents. I...
Així mateix, la fira presenta dins la seva programació la possibilitat de participar activament en una tertúlia al voltant del fet literari amb el Premi Sant Jordi 2013 Plans de Futur de Màrius Serra. Serà el dimecres 17 d'abril a les 7:30 de la tarda i a la sala Jordi Brull de l'EMD de Jesús. L'Institut Escola Daniel Mangraner i el CEP Sant Jordi de Jesús s'han implicat directament en diferents contacontes, lectures i tallers literaris. A més, es continua també organitzant el concurs de treballs de recerca en l'àmbit literari i de l'exili, que aquest any arriba a la seva 6a edició i en el que es presentarà el llibre dels guanyadors de l'edició anterior.
I després està el concurs dels treballs de recerca en l'àmbit literari i lingüístic, que aquest any celebrem ja la 6a edició, que donarem els premis este divendres i presentarem el llibre que va, del treball que va guanyar l'any passat, que justament tracta sobre Zoraida Burgos i Mateu, que el va fer un alumne de batxillerat, la Laura Navarro, i que hem publicat, com fem tots els anys, a Jesús i que el presentem.
Una altra de les iniciatives és la representació de l'obra El Presidiari.
Se reinaugura una obra del Cid i Mulet que hi va presentar l'any 1930, El Presidiari, i el divendres a les 10 de la nit se torna a representar l'obra del Presidiari.
Dissabte, dia 20, a més de comptar amb prop de 15 estants, entre els que hi trobaran llibreries, biblioteques, editorials, hi hauran escriptors, tallers de manualitats, papiroflèxia o literaris per als més petits, el baúl de la Tereseta i Ramonet, de jocs tradicionals, els xicuelos del Delta o un grup de ball d'Aldover també formaran part de l'extens programa previst. La programació de la fira clourà diumenge, dia 21 d'abril, amb la celebració per primer cop de la ruta literària Joan Cid i Mulet, coordinada per Cinta Arassa i Amic de Subirats.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Va pujant la temperatura, però igualment avui no s'assolien els valors d'ahir. Ahir tenien vents a Ponent i de Garbí, aixuts, més càlids. Es van assolir màximes de 25, 26 o 27, però avui baixaran respecte a les d'ahir. Sobretot aquesta baixada serà més pronunciada a les comarques de Girona i també dels Pirineus. Però igualment s'assoliran a moltes poblacions a temperatures que oscil·laran entre els 18 i els 22 graus, puntualment més altes al terç sud del país. Vents més aviat del sud aquesta tarda, marinades que poden ser una mica més intenses cap a la costa central. I pel que fa al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, parlem de temps estable, de sol, però a les costes No descartem alguns bancs de boira o alguns núvols baixos, sobretot diumenge. I pel que fa a les temperatures, demà dissabte de dia pugen una mica més respecte a les d'avui a l'interior i diumenge encara podríem pujar més i es podrien assolir màximes de 26 o 27 graus a les comarques d'interior. En canvi, la costa, amb les boires o amb els núvols baixos, que seran més aviat locals, en aquests sectors afectats, doncs les temperatures màximes serien més fresques.
Com cada dia, i sempre especialment interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana, la previsió del temps ens ha apropat tant aquesta repassada i el seu acabament a l'actualitat de la jornada. És l'informatiu EMUTE, el d'avui divendres 12 d'abril, que un dia més ha tingut el control i edició dels continguts qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra fidelitat i companyia. Des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, nosaltres tornarem dilluns. Fins llavors, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.